Molt bona tarda a tothom. Els demanaré silenci per poder doncs, seguir la discussió i, per tant, demanaria que totes aquelles persones que han instat la intervenció en aquest torn del plenari municipal que així ho puguin fer. Tenim en aquest moment quatre peticions de paraula. Quan haguem acabat les quatre peticions de paraula entrades per escrit, podrem donar veu a aquelles persones que vulguin fer-ho a la mateixa sala i que no haguessin demanat prèviament per escrit, sempre i quan hi hagi temps. Els recordo que es prioritzen sempre les preguntes per escrit. Tenim, doncs, una pregunta o una sol·licitud d'intervenció per part del senyor Jaume Fontanet de l'Escola Turó de Can Mates. Senyor Fontanet, doncs us dono el micròfon un moment.
Hola, bona tarda.
És un moment que hi hagi la porta tancada perquè si no el sentirem i hem d'intentar entendre'ns. Gràcies. Ah, és el senyor Fontanet?
Sí, sóc el senyor Fontanet.
Molt bé, doncs endavant.
Bona tarda a tothom. La nostra pregunta és que quin compromís prendrà el ple de l'Ajuntament perquè els dos bolers que s'han adjudicat enguany al Collserola i al Turó no afectin negativament el desenvolupament dels nostres projectes educatius. D'altra banda, demanem que el ple es comprometi a treballar de valent perquè aquests dos bolers siguin els últims que s'adjudiquin als centres d'ensenyament públic de la ciutat. Gràcies.
Gràcies. Tenim una petició, també, de la coordinadora d'AFA de Centres Públics. No posa el nom. Carme Roca, sí, perdó. Senyora Carme Roca.
Sí? Bé, jo volia dir en nom de totes les AMPAs i AFAs de Sant Cugat que els bolets, igual que els concerts, tenen una raó de ser quan hi ha una necessitat puntual que els justifiquen. Quan es cronifiquen en el temps, es converteixen en un engany i en no voler veure les necessitats reals del municipi. En el cas dels concerts, a més, tenen una finalitat clara, la d'absorbir el sobrant d'alumnat puntual que no es pot encabir a la pública. Quan part de la concertada queda buida i la pública saturada, alguna cosa no funciona. I aquí a Sant Cugat ja fa molts anys que alguna cosa no funciona, concretament uns 11 anys, 11 anys de bolets. Per tot això, demanem a l'Ajuntament, perdó, a l'Administració, que faci la seva feina. Cadascú la que li pertoqui, que no ens maregin a les famílies amb temes que no acabem d'aclarir de qui són competència. Està clar que algú no està fent la seva feina. Les famílies, juntament amb les direccions dels centres, ens posarem a treballar perquè això no torni a passar. Demanem que el departament ens aclareixi com arreglarà els problemes dels cursos entre mitjos i com podrem encabir les sol·licituds de la preinscripció més la matrícula viva d'aquest curs vinent. I de quins recursos dotarà a les escoles amb bolet recursos extres per poder afrontar i que no es rebaixi la qualitat, com bé deia el Jaume Fontanet. Demanem a l'Ajuntament que exigeixi ja la 13a escola i que l'Ajuntament concreti com es materialitzarà el suport a les escoles amb bolet. Per acabar, dir que a més dels bolets, aquí a Sant Cugat, tenim els grups de P3 a tercer, gairebé tots els grups de tots els centres públics de Sant Cugat, amb les ràtios augmentades. I això vol dir que el problema que tindrem amb la matrícula viva i amb les preinscripcions ja d'aquest curs, en segons quins cursos que no hi ha oferta de places, tindrem un problema. No sabem què passarà amb aquests alumnes. Bé, sí que ho sabem, s'acabaran encabint en algun grup que ja té un augment de ràtio. Creiem que amb tots aquests augments de ràtio i els dos bolets està més que justificada la demanda de la 13a escola. Així que, si us plau, posem-nos a fer feina.
La regidora, doncs, té la paraula.
Bé, molt bona tarda a totes les famílies i als equips directius i als equips de mestres de les escoles públiques de Sant Cugat. En primer lloc, doncs, agrair l'assistència per reivindicar la Generalitat, doncs, que defensi l'escola pública, no? És una reivindicació i una defensa plenament compartida des del minut zero per aquest Ajuntament. I malgrat som conscients de la dificultat econòmica que pugui tenir la Generalitat o de la dificultat que té aquesta ciutat en planificar les places escolars, perquè és una ciutat, doncs, que no creix com les diferents ciutats, no? que l'instrument que donen per bo per planificar és el padró, en el nostre cas no ens serveix. És una ciutat que evoluciona diferent al que ho fa la resta de ciutats de Catalunya, però malgrat això tenim l'exigència cap al Departament d'Ensenyament, malgrat entendre la situació. I quan dic que exigència i quan preguntàveu quin era el compromís de l'Ajuntament, us hem de dir que hem assumit el compromís d'exigència cap als serveis territorials, cap a la Direcció General de Centres Públics i també cap a la Conselleria, de que doti de manera immediata de recursos humans necessaris, és a dir, tots aquells mestres especialistes que vagi necessitant aquests grups bolets, no només ara P3, sinó a tots els 9 anys que estaran en el centre, i que l'arranjament dels espais no sigui de mínims. Val? Les propostes que hem fet per adequar, per acollir aquests grups, són, al nostre entendre, justos o podrien ser estar millor estudiats. I hem assumit també el compromís d'actuació i de suport a l'escola. És evident que l'exigència d'anar vers el Departament d'Ensenyament, perquè és qui té la competència, però també és evident que valorarem, ho hem fet amb Turó a Can Mates ja i ho farem demà amb l'escola Collserola, valorarem les necessitats, exigirem a la Generalitat que doni resposta per mantenir la qualitat, és a dir, que aquest grup que vingui no faci perdre qualitat, sinó que entenem que la Generalitat ha de donar resposta a l'escolarització d'aquests nous grups en les mateixes condicions de qualitat que ho tenen la resta. I després d'exigir al Departament d'Ensenyament, evidentment, complementarem les adequacions que siguin necessàries. Els bolets, els increments de ràtio, amb els condicionants de la nostra ciutat, no són solucions òptimes. Portem anys dient-ho. És cert que ni ens ha anat a favor la crisi econòmica, ni ens ha anat a favor que la resta de ciutats tingués un descens de natalitat o una natalitat que es quedava congelada i que automàticament els baixava la demanda. En el nostre cas, la natalitat ha baixat lleugerament o s'ha mantingut i la demanda ha crescut. És molt atípic, però portem temps demanant al Departament d'Ensenyament que tingui en compte els condicionants de la nostra ciutat. El curs passat finalment va atendre les peticions amb la creació de l'escola La Mirada, i ja el mes de desembre, quan amb l'alcaldessa i el tinent d'alcalde d'Economia i Urbanisme vam anar al Departament d'Ensenyament per exigir que programés la construcció del nou edifici, perquè el tenim amb mòduls, la Generalitat ens va dir quines eren el seu ordre de prioritats, no? I ens va explicar que quan planteja construir nous edificis ho planteja primer amb el criteri de donar resposta a la nova escolarització de secundària de tot el país, que en segon ordre de prioritats contempla construir edificis d'aquells centres que tenen greus deficiències de seguretat, i que en tercer lloc contempla dotar de nous edificis aquelles escoles que actualment estan en mòduls. I quan vam veure que nosaltres som l'escola número 86 de Catalunya, que estem en mòduls, i vam veure que la planificació que ens plantejàvem no donaria resposta a començar el curs de l'escola a la mirada quan li pertocava i que, per tant, en el futur immediat o a curt termini veuríem que la nostra ciutat s'eternalitzarien els mòduls i els grups bolets, és quan vam veure clar que havíem de fer una aposta, havíem de fer un esforç econòmic i avui hem fet el primer pas amb una modificació de pressupostos perquè doncs, poguéssim avançar la inversió de 6 milions i mig d'euros per construir una escola. L'escola La Mirada entrarà en funcionament el curs 19-20 perquè l'Ajuntament avança el finançament i no només avança el finançament, sinó que el 20% d'aquest pressupost el dona a fons perdut per fer possible aquesta escolarització. I davant, això ho portàvem treballant des del mes de, bueno, des de finals del passat any i en veure l'evolució de la preinscripció i al veure doncs, que hi ha hagut un increment gairebé de 5 punts respecte a les famílies que van optar l'any passat a l'escola pública, gairebé 5 punts per sobre aquest any han demanat escola pública. És la tendència a escola pública a la nostra ciutat és molt irregular. I també ens han arribat nens en edat de fer P3 del gener a abril fins a 36. És difícil de preveure, però malgrat aquesta dificultat amb la previsió, hem de continuar exigint al departament, ho hem de fer també des de la corresponsabilitat i ho hem de fer també acompanyats de la comunitat educativa. Les juntes d'AMPA i les direccions amb qui hem anat parlant darrerament saben perfectament que estem al costat de les escoles. Creiem que és d'agrair també el to de diàleg i l'enfoc propositiu de totes les escoles i les AFAs amb qui ens hem anat veient. I dir també que estem convençuts que aquesta exigència conjunta entre l'Ajuntament i la comunitat educativa de dotar de recursos l'escola pública, i quan dic recursos dic a curt termini amb adequar els espais de qualitat per atendre els bolets, amb dotar de recursos humans per atendre els bolets, però també per exigir els equipaments que necessita la ciutat, aquesta dotació de recursos per l'escola pública, aquesta prioritat amb l'educació, és una exigència necessària. I és una exigència que també dona sentit a tots els esforços que us comentava ara que fem com a municipi, no? com a ciutat, com a consistori, de destinar recursos, d'avançar finançament que correspondrien a d'altres administracions, però que com apostem per l'educació i prioritzem per sobre de tot l'interès superior de l'infant, en aquest cas el dret a l'educació, doncs creiem que és bàsic i necessari. Per tant, sabeu que estem al vostre costat i que ens marquem una agenda clara. Amb l'alcaldessa avui parlàvem amb la primera AMPA que ens hem trobat. Ja tenim en una escola els requeriments d'actuacions, l'exigència, les reunions amb el Departament d'Ensenyament per anar plegats a fer que aquesta situació s'atengui des de la immediatesa i es reverteixi doncs, l'històric de bolets i d'increments de ràtios i de mòduls que tenim a la nostra ciutat.
Gràcies, regidora. En tot cas, jo adreçar-vos dos idees. No? Una, des de l'Ajuntament fa molts anys que advertim els diferents doncs, consellers i el govern de la Generalitat que la planificació de Sant Cugat no es pot fer d'acord amb el creixement vegetatiu d'aquesta ciutat. Que nosaltres, la nostra planificació, és una planificació que ha d'anar per davant perquè és una ciutat que creix, que cada any creix de població i, per tant, no és la població que ja hi viu, que, per tant, per demografia, doncs, es tenen fills i, per tant, aquesta població es va incrementant, sinó que ens arriba moltes persones i famílies de fora cada any. En segon lloc, dir-vos que nosaltres no estem d'acord amb la solució que ha aplicat el govern de la Generalitat en aquest moment. No hi estem d'acord. Però, com que és la solució que ha aplicat, nosaltres serem corresponsables en que això afecti el mínim possible la qualitat de l'ensenyament. El que no podem permetre és que el que ha proposat el govern de la Generalitat afecti la qualitat de l'ensenyament. En tercer lloc, aquest Ajuntament està disposat a fer tot l'esforç econòmic que la Generalitat no pugui fer. I això és així amb el Leonardo da Vinci,
quan el Leonardo da Vinci, com sabeu, s'havia de construir novament, hi havia una planificació molt clara en què necessitem la línia de secundària, perquè si no, molts fills i filles de ciutadans de Sant Cugat acabaran la primària i no tindran institut on anar, i per tant vam forçar d'invertir des del municipi 800.000 euros en el projecte perquè la Generalitat activés i programés el Leonardo da Vinci. En segon lloc, finançarem i avançarem tota la inversió de l'escola La Mirada, de la dotzena. Nosaltres, i tant, que serem els primers de defensar que volem ja la tretzena, però també us haig de dir que o canvien molt les coses a nivell del finançament de la Generalitat o tindrem moltíssimes dificultats. I això hem de ser realistes i corresponsables tots plegats. Per què? Perquè si és impossible que avui dia la Generalitat ens garanteixi un finançament de l'escola La Mirada pel curs 2019, on tindrem els de primer de primària, hauran de començar, és a dir, vam començar amb P3, P4, P5, per tant, 2019 necessitem que aquests nens de primer de primària puguin tenir les aules adequades al primer de primària. Si no avancem els diners com a ciutat, i avui hem tramitat aquesta modificació de pressupost, no tindríem escola el 2019-2020. Per tant, no tingueu cap mena de dubte que l'aposta que farem és una aposta exigent. Avui ens hem vist amb l'AMPA del Turó de Can Mates. Crec que han fet unes propostes molt interessants en quant a la millora i la qualitat dels espais que ells tenen. Ens agradaria fer el mateix amb l'AMPA de l'Escola Collserola. Però sense cap mena de dubte, aquesta ciutat és una ciutat que ha de prioritzar la qualitat de l'educació pública. És una ciutat que tenim tants nens i nenes, tenim un 25% de la població menor de 18 anys, que les nostres prioritats han de ser precisament les educatives. I si això ens comporta endeutar-nos des de l'Ajuntament per fer que les escoles estiguin construïdes i a punt i que la Generalitat ens ho torni després, nosaltres estem disposats a fer-ho. Ara, volem parlar, volem dialogar i serem exigents, i penseu que en som d'exigents, i no tenim cap problema en establir totes les taules de diàleg que calgui perquè vosaltres també pugueu estar tranquils i per garantir la qualitat educativa dels vostres fills i filles, que en definitiva és la prioritat que compartim. Per tant, us agraïm moltíssim l'aproximació que feu en l'Ajuntament, una aproximació cívica. Ja sé que amb crits, però això ja s'entén, som molta gent i és normal, però us agraeixo molt que en el plenari haguem pogut tenir un to de diàleg per entendre'ns tots plegats. Però nosaltres, en el mateix pla d'obres que tenim activat ja per les escoles, ja estem pensant en com podem reforçar les escoles que hauran d'acollir aquests nous grups perquè no se sentin en cap cas deixades per part de la corporació i del seu ajuntament. D'acord? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i paciència amb tanta calor, que heu tingut els nens aquí fora i que segur que haurien estat millor acampant al parc. Hi ha més preguntes en el plenari, per tant, és que hi ha persones que han demanat per escrit i, per tant, les hem de prioritzar. Ha demanat la paraula el senyor Vergés. Senyor Vergés, endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa, sobretot perquè realment la pàgina web de l'Ajuntament no funciona gaire bé. Que potser això també estaria bé que l'arreglessin. El tema és el tema del pacte per la nit, que vostès han contractat una empresa especialitzada en conflictes i llavors ha parlat amb l'Ajuntament, amb els diferents departaments de l'Ajuntament, amb els festivalers i per primera vegada amb els veïns, perquè el pacte per la nit fins ara els veïns estàvem exclosos. La primera cosa que volem dir des de l'Associació de Veïns Sant Cugat Centre és que s'hauria de canviar el nom, perquè no és un pacte per la nit, no es pot fer un pacte que no és legal, i seria millor dir-ne un acord cívic o un acord pel civisme. En segon lloc, aquesta empresa ha trobat que el responsable principal de tots els conflictes és l'Ajuntament, la descoordinació que hi ha entre 7 o 8 departaments diferents de l'Ajuntament. És a dir, que una altra cosa que s'hauria d'arreglar és que l'Ajuntament tingui una idea clara del que és el que vol fer. Nosaltres ja li vam entregar 1.000 signatures, més o menys, demanant una sèrie de punts, que jo crec que són bastant senzills d'entendre. Un d'ells, per exemple, és que es compleixi la llei. Un segon punt és anar a horaris europeus, que és la política de la Generalitat. És a dir, que Jo crec que l'Ajuntament hauria de tenir criteris clars del que s'ha de fer amb les festes o repartir-les per tot arreu, que no sempre siguem els mateixos els que patim totes les festes. Un altre tema que ha trobat aquesta empresa és que hi ha un engany amb les subvencions. És a dir, que hi ha un engany amb les subvencions, que hi ha moltes activitats que donen el mateix número fiscal. És a dir, això no s'hauria de permetre des de l'Ajuntament, que es faci servir un sol número fiscal per finançar 15 grups diferents. Llavors també demanaríem que això s'arregli. És a dir, que per ara és això el que demanem, que canvien el nom, i realment tampoc s'entén gaire que hagin exclòs els baristes i que, per exemple, no es pugui parlar tots junts, perquè ja s'ha intentat parlar tots junts i sembla ser que els festivalers no els agrada parlar amb els veïns, no sé per què.
Gràcies, senyor Vergés. Senyora Paraire, si vol comentar aquest tema.
Sí, doncs és cert que, tal com havíem comentat, a finals de l'any passat vam decidir per part de l'Ajuntament per poder doncs, intentar entre tots millorar doncs, aquests aspectes de convivència entre veïns i també una mica d'oci, doncs, que també ens ho reclama altra part de la ciutadania, de veure com ho podíem millorar. Realment, com vostè ha dit, senyor Vergés, partíem del pacte per la nit, però creiem que, almenys amb l'empresa, que és una empresa de mediació que es diu ADIC, que ho està treballant, que va resultar l'adjudicatària, parlem més d'un estat de procés de convivència i oci nocturn, que és una mica cap a on voldríem anar tots. Han hi hagut, per situar una miqueta tothom, aquesta empresa ha anat fent diferents entrevistes a entitats, a gent que havien participat, veïns, com vostè ha dit, i a tothom que ha volgut o ha tingut ganes de dir alguna cosa. S'han fet més de 80 entrevistes, si no estic equivocada, i entre d'altres doncs, també s'ha treballat amb representants de partits polítics, perquè també formaven part en aquell moment, i també han parlat amb nosaltres com a Ajuntament. Més que parlar de si és culpa d'uns o és culpa d'altres, jo crec que el procés el que vol és que tots doncs, tinguem un escenari on puguem parlar i arribem doncs, a acords que puguin facilitar tot això. En aquests moments va haver aquesta primera fase doncs, de convivència, que li diuen ells, els de l'empresa. En aquest moment estan en una fase que, com que ho fa aquesta empresa i nosaltres també som part, doncs també ens van convocant a mida que ells ho consideren per anar fent tot aquest procés de mediació. I en aquests moments el que ens han dit, perquè precisament com vostè havia demanat doncs, la paraula, sí que hem dit en quin punt ens trobem dintre del seu procés intern, i aquesta empresa s'ha reunit amb veïns, amb entitats participants, ara la primera quinzena de juny, per fer una mica que està fent les devolucions de com estan anant les entrevistes, i una vegada s'acabin totes aquestes entrevistes que estan fent, passaríem a la fase ja més operativa, en què mirarien de crear aquests espais doncs, de comunicació en què les parts es puguin anar trobant. Per tant, jo esperem que arribi a bon punt, més que un pacte de la nit, crec que és un procés de convivència o de, com li hagi volgut dir, que ens interessa a tots, jo penso, a totes les parts, i per part nostra de l'Ajuntament doncs, continuem treballant amb aquells aspectes més de regulació legal per mirar de fer-los el més compatibles possibles.
Moltes gràcies. Ha demanat també la paraula la senyora Maria Àngela Palacio. Senyora Palacio, endavant. Si pot agafar el micròfon, si no, no la sentim.
La mateixa associació que el senyor Vergés, Veïns Centre.
Molt bé.
Tinc els punts següents. Festa major de l'any 2016, comparació amb la del 17. 370.000 euros, la de l'any passat. Este any, 382.270. Una de diferència de 10.270. Los actos bajan un poco, pero 300 encuentro que hay que ser Dios para ir en 5 días hasta 300. Yo, sinceramente, soy mal marchosa, pero no me veo capaz. Y entonces encuentro que continúa un poco el despilfarro habiendo servicios sociales y Caritas que, la verdad, para baile no, pero hay que dar para comida y gente que está parada entre la franja de 20 y de 30 años. Creo que eso debería ser una prioridad, no de ustedes, de todos los ciudadanos, al menos para mí. Dicho esto, pues la segunda vía pública. Conciertos nocturnos hay todo el año. No se controla absolutamente la sonometría. Ustedes no solamente la levantan en fiesta mayor, sino cada fin de semana consecutivo. El último, el grupo, bueno, uno, no me acuerdo el nombre, este sábado ha habido un grupo que era del Club Montañés. A la una no ha acabado, acabó a la 1:45, la sonometría imposible. En casa tengo cristal cerrado, antirruido, y lo tengo grabado para cuando ustedes quieran, se lo pongo dentro de casa y en el patio del cielo abierto. El concierto, yo no he elegido ir a la discoteca en mi propia casa. Y acabó horas más tarde que se hubo de llamar a la policía. Y no abuso, uso la policía, vuelvo a repetir, porque aquí se está dando ya una falta de principios de todo el mundo hacia mi persona. Uso la policía, señora Conesa, no por usted, por todo el mundo, la prensa local, el TOT, vecinos que yo abuso. No, señora, yo estoy en mi casa y quiero, a partir de la hora que dicen que acaba el concierto, que me parece que la una ya es suficiente, todo el santo día estuvo con una sonometría imposible y a la noche se habría de apagar. Pues oiga, a las tres se fueron casi, hablando, desmontando y tal. Oiga, cuando acaba el concierto tienen que tener ya, no por, digamos, por normativa y por horario, sino por respeto vecinal. Considero yo. Bueno, entonces lo que le quería decir también que el Parc Barnil se han quejado mucha gente de la propia asociación que viven y otras personas que viven y me conocen y a través de nuestra asociación hacen que están muy molestos que cada semana hay conciertos continuamente hasta las tantas de la noche, no concilian el sueño, piden reuniones con ustedes, reuniones que no para que repartan actos en otros lados y ustedes no aceptan estas negociaciones de diálogo. La normativa de terrazas. Ustedes han dicho que entregarán un informe de la misma en septiembre, pero tampoco es seguro. Esta historia ya es interminable. Estamos 3 años y pico con esto de la normativa de terrazas, o sea, con una antiquísima, del año 2014, creo. Estamos al 17. Será un verano, a falta de esta normativa, muy complicado para la gente del centro. Y nuestra asociación de vecinos, le quiero decir, porque la prensa local también tergiversa y dice muchas tonterías con titulares, no estamos instalados en la queja, señora Conesa. Tengo muchísimas cosas que hacer, aparte de quejarme, pero claro, como los temas no caducan, creo yo, no somos yogur, se tienen que repetir pleno tras pleno. Si ustedes no solucionan el problema de terrazas y tal y cual, se van como cronificando un pleno, otro pleno, y no es que sea cansina, es que no se soluciona, está eso ahí y ahí está. Y claro, esto no puede ser, ya venimos, ya le digo, muchos años. Llevamos desde el 14, repito. El control de terrazas, la restauración, no tiene ninguno. Si viera usted el listado que me tienen, yo me horrorizo, ya no quiero mirar porque me da hasta miedo. En sitio que tiene que haber 6 a 8 o 10, mesas y sillas. En donde tiene que haber 4, 6 o 7, donde 10, 20. Lo que le doy las gracias es, muy reiteradamente, del paso estación de ferrocarril, que era vergonzoso. Y después de 4 plenos, gracias a Dios,
nos ha puesto
un paso que para personas y ambulancias le doy las gracias. O sea, no me quejo. Cuando tengo que dar las gracias, yo las doy. Y se las he dado una vez y se la vuelvo a dar, que es una alegría ver el paso de la estación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, control de terrazas. Se pasa la responsabilidad a todo el mundo. Usted me dice, llame a policía. Policía, es problema del ayuntamiento, el problema del no es la restauración total.
Senyora Palacio, fem una cosa. Fem que li contestin el tema de festa major, però en qualsevol cas, nosaltres sabem que vostè té aquesta preocupació. Sí que estem atents, jo crec, al tema de les terrasses.
No sola jo, no, o sea, és que tot el mundo en la plaça.
I, per tant, l'anirem informant. Vull dir que...
Y luego del Pacta de la NIT, perdone, como ya ha hablado el señor Bellé, lo que le quiero decir es que nos gustaría tener una notificación, si puede ser, ya que asistimos, de cómo ha quedado la historia por parte de ellos, de ustedes, etcétera.
És que no ha acabat encara. Tot el tema del treball de mediació de la convivència en el casc antic està treballant-se, no ha acabat, i per tant les conclusions seran les que traiem tots en funció del que faci aquesta empresa que està treballant.
Pues nos gustaría tener, digamos, una conclusión.
Quan estiguin, i tant.
Cuando haya la segunda fase.
Molt bé, perfecte. Doncs gràcies. Li contesta la senyora Fortuny. Gràcies.
Gràcies, alcaldessa. Bé, senyora Palacios... Fugiré una mica de la valoració que fa vostè de la Festa Major, perquè en el ple anterior ja en vam poder parlar i crec que va quedar molt clar en quin punt hi havia en contra i desencontre des del respecte. I centrant-me en la petició que feia per escrit sobre el pressupost, dir que enguany ens gastem menys perquè hi ha un dia menys de Festa Major. I, per tant, hi haurà un percentatge menys, mínim, perquè al final hi ha coses que igualment les has de gastar faci 5, 6 dies o 4, però serà lleument inferior al cost de l'any passat, justament doncs, perquè hi ha un dia menys de Festa Major. I dir que, bé, la Festa Major és cultura, senyora Palacios, la cultura cohesiona i la cultura ens fa ser feliços. Jo l'animo a que participi de la Festa Major. Gràcies.
Gràcies. Ha demanat la paraula també a la senyora Maria Àngels Quadres.
Em poso el rellotge. Sembla l'Àngela Visio. A veure, ho sentiu? Sí, no? A veure, estic bastant contenta, ja que tothom es queixa, doncs, en aquest cas jo no. La llei 35 i altres, això que dèiem, quan hi ha un ajut i vital, s'ha de fer declaració de renta. I cada vegada es perjudica. Doncs veig que s'ha posat molt clarament en negrilla i això està molt bé perquè així tothom que demani això no tindrà l'ensurt de que fa una declaració de renta, l'ensurt positiva i després havia de pagar. Punto. Molt bé, ja està. Ara anem pel segon. Consell de Barri de la Florista. Mira, el Ramon Piqué, francament, espero que el seu substitut o substituta estigui a l'alçada. Perquè verdaderament, amb les seves idees, ja sé que molta gent no està d'acord amb l'Ajuntament, però és que era capaç, bueno, de vegades no sempre s'està d'acord, per això la gent se divorcia també, però el que vinc a dir és de que, o si no, la punxada que pot fer la CUP a la Floresta pot ser forta, per tant, no sé qui ho ha posat, suposo amb la mateixa línia, i en fi que el trobarem molt a faltar. I ara, tercera i ràpida, ja veieu que vaig de pressa jo, Comissió de Festes o el Senglar Cultural. Senyora regidora i tenint alcalde de Cultura, no digui això, són ells, no perquè són diners públics. I el que trobo malament és que hi ha públic per tot, hi ha gent que va a missa, que és creient, i no es pot fer, no posar missa de Festa Major perquè no els agrada, doncs que no hi vagin, i després fan sardanes. Això està malament perquè hi ha un col·lectiu de gent que els agrada i els hem de respectar. I del programa no es té que treure, perquè es van queixar i els senyors Busquets i altres i altres i altres, que al fin i al cap patrimoni i memòria, el senyor Busquets és el més antic de la Floresta. Respetem-ho perquè ho fan amb diners públics. D'acord? I no cal que vagin a missa, no passarà res. Hasta els hippies, bueno, jo era mig hippie per això, però hasta els hippies ho posaven. Sempre, i tinc programes i programes, val? I res més, d'acord? Però jo voldria, en sèrio, que ho fessin per respectar-los. Ells se senten malament, estem en una democràcia. I això no és del Partit Popular ni de Ciutadans, hi ha molta gent d'altres partits que també van a missa. Ja està, d'acord?
Gràcies. Més. A senyora Fortuny té la paraula.
Senyora Quadres, bé, estic totalment d'acord amb vostè i sí que he investigat els programes de Festa Major, doncs ens van arribant com ens van arribar, sí que he pogut investigar aquest matí en relació a la seva pregunta. Jo li informo que el dia 23 de juliol a la Floresta i organitzat pel Senglar Cultural, que com sap en el Senglar Cultural hi ha els escoltes, l'associació de propietaris, les de sardanes, la gent gran, l'Olímpic, les ampes, etc. Deixi'm acabar. Dintre del programa a mi m'han confirmat que el dia 23 de juliol a les 10:30 hi ha un acte religiós i a les 11 hi ha sardanes i que ho patrocina la parròquia i això es farà a la Nostra Senyora de Montserrat de la Floresta. Si estic equivocada ho mirem, però això és el que a mi m'han passat pel programa. Disculpi. Sí.
D'acord.
Doncs estem d'acord.
Senyora Quadres, estem d'acord sí. Amb vostè. I a més ho hem discutit en aquest plenari i hi ha grups que estan d'acord i grups que no estan d'acord. I per tant li hem de dir que el grup del govern
una part del grup del govern hi està d'acord, una altra no, Pere? No. Per tant, mirarem doncs, de parlar amb els organitzadors i si l'any vinent pot constar missa de festa major. També hem de pensar que les festes majors, nosaltres el que mirem és de què, amb la voluntat de que hi hagi molta participació, siguin doncs, organitzades per les entitats i, per tant, intentem no imposar criteris, però evidentment traslladarem aquesta petició. Va. Senyora Quadres, mirarem de fer-ho bé. Vinga, ara sí que hem acabat les peticions per escrit, ara demanaria si hi ha persones que vulguin intervenir que no hagin fet petició per escrit. Hi ha quatre peticions, perfecte. Demanaré que em donin el seu nom i cognom per identificar-se. La senyora Eva Fernández. Un moment, El senyor Eduardo Ruiz, Senyor... Sí. Artual. I el senyor... Sí. Sí. Senyora Fernández, sí. Té el micro? Endavant.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo soy madre de familia de aquí de San Cugat, de siempre. Y bueno, lo que quería pedir pues es que respecto a lo que se ha hablado del tema de las escuelas, que se mire con previsión no solo ahora las que se han quejado, como Lampa del Turoc en Matas y Conserola, sino hay más escuelas, que esto no haga falta, ¿no?, reclamarlo. Entonces, como el Arnau Cadell también, que tiene, si no me equivoco, tiene también Bullets, pues que no tengamos que venir aquí a pedirlo, ¿no? Yo creo que el tema educativo que es muy importante para la sociedad, para nuestros hijos, debe ser una de las prioridades principales. Y bueno, por otro lado también comentar que he empezado este año como madre en el Instituto Leonardo y la verdad que bueno, me he quedado impresionada de el desastre que hay ahí montado a nivel de mantenimiento. Y esto sé que hace durante muchos años que se ha venido, pues, claro, imagínense, padres y madres, tenemos el tiempo que tenemos y lo dedicamos en parte a las AMPAs pues, para mejorar, ¿no?, el día a día de nuestros hijos a nivel de la escuela y a nivel de la educación. Entonces, yo creo que necesitamos una ayuda pues, de los que estáis por encima nuestro, que tenéis más poder que nosotros, lógicamente. Entonces, bueno, pido eso. Que por favor no tengamos que estar, cuando ya se dice durante años que hay problemas con persianas, que hay olas de calor, que hay niños que se desmayan, se suspenden las clases, que por favor tengáis atención, ¿no? Que yo creo que bueno, los niños, si ya ellos no se merecen algo, mejor pues apague, vámonos. Y bueno, básicamente esto, que no tengamos que estar pidiendo que nos escuchéis y que hagáis algo.
Molt bé.
¿Vale? Y sobre todo que lo que habéis dicho sobre el tema de que se va a hacer las escuelas, pues que realmente se haga, porque hay muchos proyectos que desde el 2008 hasta ahora se iban a hacer y de escuelas y no se han hecho. Prioricemos, yo creo que hay que priorizar las necesidades y lo primero son los niños, para mí.
Molt bé. Miri, dos coses. Els projectes d'escoles previstos pel que entenc que són escoles noves, vostè sap que la competència en matèria d'inversió és de la Generalitat de Catalunya. Llavors, nosaltres el que sí fem és una dotació molt important de manteniment del que és competència nostra, que és les escoles de primària, però no tenim competència amb la secundària, ni amb els instituts, ni amb la inversió, tot i que, com ha vist de la resposta que hem fet abans tant la regidora com jo, aquest ajuntament és dels ajuntaments que prioritza precisament l'ensenyament públic i de qualitat i és un ajuntament que inverteix encara que no sigui la seva competència. Per tant, no ens fa cap por dir-ho que nosaltres la nostra prioritat és l'ensenyament i, per tant, l'educació. Pel que fa a Leonardo da Vinci, jo ja li he explicat que per desencallar el projecte de la nova escola i el nou institut vam acordar amb Generalitat de Catalunya que l'Ajuntament feia una inversió de 800.000 euros i, per tant, això ens permetia que Generalitat de Catalunya prioritzés aquest projecte i, per tant, com sap vostè, ara està en obres i esperem que aquestes obres vagin a ritme i que els nois i noies del Leonardo es puguin traslladar el més aviat possible. En relació al manteniment, jo estic molt d'acord amb el que vostè diu. Jo també hi he estat al Leonardo i, per tant, no només hi he estat, hem demanat al departament l'arranjament i fins i tot hem demanat autorització perquè l'Ajuntament assumís part d'aquesta posta al dia. Això ja ho hem fet, però nosaltres no ho farem eternament. O sigui, cada un també ha d'assumir les seves responsabilitats. L'Ajuntament no pot estar tapant els forats dels altres. En aquesta línia també li haig de dir que, home, quan nosaltres vam anar al Leonardo i vam fer una intervenció important des de la brigada municipal, repintant les pistes, home, hi havia molta deixadesa, hi havia també acumulats trastos vells, o sigui, es notava que no era una prioritat el manteniment. Jo crec que això no passarà més enllà en el moment en què puguem anar a l'edifici nou i sí, demanar també als pares que sigueu també proactius, que no tinc cap mena de dubte que ho sou. Nosaltres ens hem reunit moltes vegades amb l'anterior AMPA del Leonardo da Vinci, ho continuarem fent i assumirem, això sí, les responsabilitats que ens toquen. És que hi ha més paraules, però...
Solo una cosita. Los que se quedarán, los estudiantes que se quedarán en este centro, no son niños también para mantener ese edificio, lo digo porque claro, sí. A mí, yo ya sé que a mi hijo le tocará el nuevo, pero miro por todos,
totalment.
¿No? Que seamos poquito de humanos,
però per
conscientes.
Això li dic, nosaltres podem traslladar-ho, però més enllà del que és la nostra competència, és que estem assumint molt de risc en aquest moment.
Bueno, es la responsabilidad. Yo solo aviso porque me encuentro responsable de decir el estado que se encuentra el instituto y si pasa algo, yo la verdad que por mí no será que me he quedado tranquila de decirlo.
Molt bé.
Gràcies.
S'ha quedat tranquil·la. El senyor Ruiz té la paraula.
Hola, bona tarda. O bona noche ya. Como quiera. En concreto, yo son siempre las tres preguntas de siempre. Es transporte, tráfico y el agua. De las dos primeras creo que es voluntad. De la tercera veo que está aprobado los presupuestos, por lo menos espero que la pongan en marcha. Lo que no espero que vaya a pasar como ha pasado con el, que se prioricen otras cosas. Espero que no se llegue a eso. Simplemente eso. Son las tres preguntas ¿sabes? Que van a ser permanentes.
Molt bé, senyor Ruiz. Té la paraula la senyora...
Sí, el tema de l'aigua, s'està acabant la redacció del projecte executiu, vam dir que el 2017 estaria fet i tot va en línia. En el tema del transport, estem mirant, juntament amb l'ANTU, l'Associació de Municipis amb Transport Urbà, de la que Sant Cugat forma part, estem col·laborant amb ells, ens estan ajudant a fer diferents estudis de transport a la ciutat, hem fet també el de les Planes i la Floresta i precisament dimecres, em sembla que és, tenim una reunió per veure com podem millorar el transport a Can Barata, de fer-lo a demanda, com ja havíem comentat alguna vegada, i de fer-ho com a primera experiència a la nostra ciutat, perquè pensem que és un entorn reduït que ens permetrà veure si realment ens dona resultats o no. I, per tant, tot està en marxa. I esperem que ara, el 2017, tot sigui una realitat, que en aquesta voluntat treballem, vull dir que pot venir el mes que ve perquè encara no ho haurem acabat, però és una prioritat per nosaltres, és un compromís públic que hem fet, s'han presentat diferents mocions i els altres partits també hi han estat d'acord i, per tant, amb aquesta línia treballem. Gràcies.
Gràcies al senyor Roland Bartual. Dóna-li el micro. Hola.
Mi pregunta va dirigida al regidor de urbanismo, el señor Calvet, si no me equivoco. Es sobre referencia a lo de la Torre Negra. Ha dicho que hay un pequeño núcleo que va a pasar de suelo urbano delimitado a suelo urbano urbanizable. ¿No? Ha dicho Cambell, Calado, zona verde. I el pequeño núcleo?
No són els adequats. Passa de sol urbà no consolidat,
correcte,
a sol no urbanitzable.
M'està dient el de Can Gordi?
De la Rambla Calado. Perfecte. I el de la Rambla...
I el tercer? El
de
tercer?
Can Vell. El petit, el petit és el que s'anomena... És el que s'anomena urbanització nucli Torre Negra, aquest passa sol urbà, directament.
Com actualment està?
Bueno,
ara, com estava el 76.
Com estava el 76,
bueno, per entendre'ns. Com a part perjudicada és sol urbà no consolidat, no tinc el clavegram.
Sí,
no,
però ara passa sol urbà, perfecte, que és millor, per entendre'ns.
Vale. I una altra pregunta, estarà independent del nou pla especial o també estarem incluïts dintre del pla aquest?
Està dins del mateix àmbit, el que passa és que la qualificació de sol urbà ja li dona caràcter propi i per tant es gestiona via llicències directament amb l'Ajuntament.
L'Ajuntament ja no, ho
trobarà. Sí, ja no necessita cap tutela ni cap gestió urbanística.
No hi haurà, no hi haurà la no. Parrafada que...
Sol urbà és sol urbà.
Molt bé. I l'altra és, està previst que es realitzaran el clavegueram o no?
En aquests moments no disposo de la informació al voltant del servei de clavegueram. Si aquí se n'hagués de fer, està en sol urbà no consolidat, si ara passa sol urbà i fa falta un clavegueram, amb sol urbà caldrà estudiar de quina manera es fan hasta contribucions especials per poder disfrutar del clavegueram. Però això ho hauríem d'estudiar amb un projecte concret del que seria, diguéssim, projecte d'urbanització. Però el ser sol urbà, hem de parlar dels costos. No li puc avançar en aquests moments si haurà de ser un pressupost o una partida en base al pressupost o haurem de fer contribucions especials o algun altre tipus de contribució per part dels propietaris.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, senyor Federico López.
Buenas noches a todos, consistorio, vecinos, en fin, estamos una vez más aquí, pero igual que siempre, igual que hace un año estamos. Entonces yo primero de nada quisiera dar las gracias a los partidos políticos que en su momento hicieron la moción aquella, se unificaron todos, todos dieron su palabra, todo era perfecto, perfecto, luego desgraciadamente hemos visto que ha habido dos partidos que no han apoyado las modificaciones o las enmiendas, se han retirado de Madrid. Yo quisiera, simplemente no voy a recriminar nada, porque cada uno tiene sus jefes o tiene sus puntos de vista de ver las cosas, pero sí que quiero que piensen una cosa. Es una reclamación legítima, es un problema de sanidad, de salud pública, y no se lo han tomado en serio. Yo siento decirlo que me entristece ver que algunos grupos políticos no sirven para lo que creo que deben de estar creados, para ayudar a la sociedad. Así lo entiendo yo, ¿eh? Ustedes me corrigen si es así. Por otra parte, quisiera hacer un pequeño balance, si me permite la señora Conesa, de la situación en la que estamos y en la que estábamos. Miraré ser breve, ya he visto que mira el reloj. Bueno, nos empezamos a conocer todos un poco, ahora cuestión más o menos de hace un año aproximadamente. De ahí ha habido varias evoluciones y voy a simplemente a comentar las más importantes. Las más importantes es que finalmente usted muy amablemente vino a ver nuestro barrio, lo cual yo le quedo muy agradecido, y bueno, yo creo que fue toda una charla muy, muy cortés todo, y en fin, lo que es más, recuerdo un comentario suyo, y corríjame si no es así, pero procuraré decir exactamente las palabras suyas, y es, Ascota, me parece que dijo Serra o señor Serra, tenín de fe algo porque això no has pot aguantar. Respecto al tema del ruido.
Sí, ter tota la raó.
Entonces mi pregunta es, ostras, no hemos hecho nada. Bueno, sí que es cierto, hemos hecho algo, hemos estudiado. Hemos estudiado lo que hay que hacer, pero bueno, ostras, ahora hay que hacer algo. Yo entiendo perfectamente que el señor de urbanismo, cuando le hablan del ACA y le hablan del MOPU, ya esto se pierde. Ya se pierde. Por el tema de la radiación eléctrica, no hemos avanzado nada, porque el señor Puigdomènech, perdone que personalice, pero claro, usted es de la rama física, ¿verdad que sí? Corríjame si me equivoco. Usted sabe, y no quiero aburrir aquí al resto de la gente, usted sabe perfectamente que la contaminación radioeléctrica es una proporción directa a la potencia que pasa por un cable. Cuando ustedes nos han dado las mediciones, nunca nos han dicho qué potencia pasa por la torre. De todas formas, ya eso casi me da igual. Me da igual porque voy a entrar ahí en un tema que no vamos a salir de nada, que si Ener, que si Fexa, que si su tía. No me importa. Yo lo único que quiero es que sigan el mismo criterio que han seguido en la Rambla del Baixador para quitar las otras torres. Si es que eran feas, quíteme la mía. Si es que eran malas, quíteme la mía también, porque también es mala para mí. Ese es un criterio. Entonces, bueno, yo ahora espero que si algún grupo político que ha votado en contra, si tiene alguna explicación, pues de verdad, con toda sinceridad, posiblemente hayamos hecho algo mal o si ha salido un tema más urgente, oiga, pues de acuerdo. Pero oiga, nosotros estamos aguantando 4 o 5 veces el ruido permitido. Es ilegal. Es ilegal. Y no quiero entretenerles más porque de verdad, pues en fin, todos trabajamos y todos tenemos complicaciones. Entonces, pues bueno, estoy a su disposición, de verdad, amablemente. Gracias.
Senyor Federico, sí, el tema del soroll, bueno, vaig venir aquell dia que el vaig saludar a vostè però hi he anat moltes vegades al seu barri per diverses qüestions, per veure doncs, temes de voreres, etc. El tema del soroll, jo estic d'acord amb vostès que és una doncs, necessitat que això s'abordi i que es faci des dels que en són responsables i, per tant, totalment d'acord. Dir-li amb el tema de la torre d'alta tensió, ja mirarem d'ajustar aquesta informació que vostè vol. Nosaltres ens agradaria molt poder abordar també aquesta segona fase de l'eliminació de torres, però sap que amb això hem d'anar lligats amb Rubí, és a dir, hem d'anar perquè sobrepassa el nostre territori i això serà complicat. Per tant, des de la comprensió, li haig de dir, bueno, jo crec que hem d'anar també per parts i, home, si poguéssim trobar el desllorigador del tema de soroll, crec que això sí que és una necessitat absoluta. Senyor Benejam, m'ha demanat la paraula.
Sí, gràcies. No, usted supongo que se refería a nosotros como Partido Popular. Cierto, tiene toda la razón. No, pero sí, ya lo digo yo. Sí, sí, sí. No, es verdad, tiene usted la razón, tiene usted... Que no se oye. Tiene usted,
¿no?
Tiene usted toda la razón en este asunto. Es verdad que en esa zona, yo también he vivido en Mirasol durante unos cuantos años y desde mi casa, que no estaba pegada a la autopista, se oía la autopista. Entonces, entiendo perfectamente que alguien que esté más cerca de la autopista pues tenga muchas molestias a la hora de residir allí, ¿no? por este problema. Y también entiendo perfectamente que la reivindicación sea insistente porque es urgente ponerlas ya y las barreras sonoras son las que poner. Es verdad que en el Congreso se votó pues esta instancia que creo que presentó el Grupo de Esquerra, no estoy seguro, y por distintas razones que en este momento yo no alcanzo a comprender, pues seguramente temas de prioridades, estoy seguro, porque no creo que a nadie le guste que otros lo pasen mal teniendo ruido cada día en su casa, ¿no? Con una autopista al lado. Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que son temas de prioridades. Seguramente este problema se sucede en muchos kilómetros a lo largo de la autopista, porque hay muchos núcleos urbanos al lado de las autopistas, y hay que solucionarlo. Y seguramente pues no hay presupuesto para hacerlos todos a la vez y habrá que ir haciéndolos paulatinamente. En este sentido, lo que tenemos que hacer nosotros, y ya estamos haciendo, y entiendo que aquí todos estaremos de acuerdo en eso, es presionar al Gobierno para que lo haga. Y si es un Gobierno que es del mismo partido que el Partido Popular de San Cugat, pues también, o sea, lo hacemos igual. Y de hecho, para este mes de julio, ahora no recuerdo qué día, pero tenemos nosotros una reunión con el delegado del Gobierno, con el subdelegado del Gobierno en Cataluña, por este tema y otros que afectan a San Cugat. Pero este es uno por el que pedimos reunirnos con él para presionar y decirle que esto es urgente. Y en este sentido estamos trabajando.
Gracias al señor Ciprián.
Buenas tardes. Supongo que se ha referido también a nosotros. A ver, nosotros llevamos 2 años, como bien saben, en el consistorio. Este problema es de hace 20 años, no es de ahora. Entendemos que nosotros no lo hemos conseguido en 2 años y a pesar de nuestros intentos, pero eso no significa que sea, pero eso no significa que sea una necesidad y una obligación por nuestra parte seguir insistiendo en el tema. Como usted bien sabe, nosotros conseguimos 36 enmiendas que fueron directamente para beneficio de todos los catalanes y de todos los españoles. Una de ellas fue en perjuicio de esta que nosotros evidentemente no gestionamos. Pero lo que sí que le digo es que nosotros seguimos en el tema y al final lo conseguiremos, porque nosotros no buscamos culpables, nosotros buscamos soluciones. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, lo siento por la parte que nos toca y por el trabajo que hemos hecho. 2 años que hemos levantado la alfombra de una cosa que venía produciéndose hace 20 y le digo que desde como portavoz del Grupo Municipal vamos a seguir trabajando para que al final se consigan esas pantallas.
Gracias.
Gràcies, senyor Calvet, un moment.
Sí, gràcies per complementar el que ha dit el senyor Federico i també els membres del Partit Popular i de Ciutadans. Efectivament, aquest és un tema que ve de lluny. De pantalles acústiques n'hi ha, el que passa que són insuficients en aquests moments. La intensitat del trànsit, segurament el tipus de trànsit que tenim a la B30 fa que clarament aquí se superin els límits acústics que marca la llei. Hi ha hagut esmenes en els pressupostos, algunes esmenes anaven destinades a fer més estudis, nosaltres vam considerar que potser no feien tanta falta fer esmenes tendents a fer estudis com hi ha esmenes per executar obra. Vam tindre en tota aquesta discussió una sort, que és que el Ministeri de Fomento va elaborar el que ha anomenat el Plan d'Acció contra el Ruido, a la seva fase 2. Aquest Plan d'Acció contra el Ruido va estudiar tres zones de Sant Cugat, una d'elles la zona de Magener, i en aquest Plan d'Acció contra el Ruido es determina que té una afectació greu i que cal fer unes pantalles de 5 metres. Nosaltres això ho vam contrarrestar amb un estudi propi, ja el tenim fet, no fa falta que facin més estudis. Tenim un estudi completíssim, unes sonometries, que diu que l'afectació no és greu, sinó que hauria de ser molt greu, i que les pantalles que es proposen en el plan no haurien de ser de 5 metres, sinó que haurien de ser o més altes o amb una geometria i un material que permetin absorbir més el soroll. I això, aquesta al·legació l'hem presentada com a Ajuntament de Sant Cugat al Plan d'Acció contra el Ruido. El senyor Joan Puigdomènec i jo mateix vam anar a veure el delegat del Ministeri de Fomento aquí a Catalunya per tal d'explicar-li que en el procés d'aprovació d'aquest Plan d'Acció contra el Ruido havíem presentat aquesta al·legació. No tan sols li hem explicat amb el delegat del Ministeri de Fomento aquí a Catalunya, sinó que hem demanat una reunió amb el director general de carreteres a Madrid. Per tant, en aquests moments no és tant fer reunions amb el subdelegat del govern, si em permet, senyor Benejam, es tractaria de que inclús vostè, com a membre del Partit Popular i, per tant, membre del partit que recolza el govern de l'Estat, ens faciliti que puguem fer, i també amb vostè, aquesta reunió amb el Ministeri de Fomento, per tal que entenguin aquesta al·legació i per tal que ens donin dates, perquè no ens les han donat. No ens han donat dates ni d'aprovació definitiva d'aquest Plan d'Acció contra el Ruido, que esperem que s'aprovin la nostra al·legació, ni de quan i com es faran aquestes obres. Per tant, a nosaltres ens agradaria molt poder anar a Madrid, si pot ser de la seva mà, a explicar aquesta al·legació i aconseguir dates de compromís del que és ja no més estudis, sinó una actuació concreta, perquè queda recollida amb el seu propi Plan d'Acció contra el Ruido, el que passa que cal millorar-la. I sobretot necessitem dates per poder donar resposta a tot mes gener. Això està demanat des de fa uns mesos ja. De fet, si abans de l'estiu no ens donen data per poder anar a presentar a Madrid, reiterarem la nostra petició.
Gràcies, senyor Benejam.
Demà mateix, si vol vostè, posem data.
Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. La senyora Andreu, molt breument, que ja se'ns acaba el temps.
Sí. Hola, bona nit. Jo volia, així breument, compartir la inquietud de molts santcugatencs que estan patint unes situacions, jo diria, extremes. Per exemple, l'altre dia una companya meva em va explicar que un mes abans de que se li acabés el contracte de lloguer va rebre un e-mail del propietari o de la immobiliària exigint-li un 50% més del lloguer que estan pagant ara mensual, cada mes. Clar, és que és un 50% més. Jo no crec que ningú li pugin el sou a un 50% més d'un dia per l'altre. Després, una altra persona em va comentar que havien comprat un pis i que al cap de 2 mesos d'haver signat i haver donat la paga i senyal, van rebre un e-mail de la immobiliària o el propietari, entenc que van a la una, exigint un augment de 225.000 euros. Dic, però bueno, dic, això és legal? Que clar, més que això, sembla, a mi em recorda més a un xantatge que res més, no? Una altra persona de Rubí, que li vaig comprar un matalàs, que el meu ja estava vellet, em va explicar que estava vivint en un pis, en un estudi, que estava pagant uns 400 i escaig euros al mes i que un mes abans o una setmana abans d'acabar-li el contracte, un e-mail ara has de pagar 700 i pico euros. Bueno, el senyor em va dir que se n'havia d'anar a casa seva. No? Llavors ens estem trobant moltes persones que se n'han d'anar dels seus barris, on tenen les seves arrels, on conviuen, on hi ha l'escola, hi ha els amics, els veïns, perquè s'estan exigint unes pujades de lloguer estratosfèriques. Llavors, jo ho comentava amb un economista i deia, home, és que això és la llei del lliure mercat, perquè clar, són lliures de demanar el que vulguis. Dic, bueno, lliure per qui? Dic, perquè ha de ser lliure pels propietaris i les immobiliàries, però perquè els llogaters no tenen cap mena de llibertat aquí, perquè estan patint un clar abús de la situació. Vull dir, el propietari i la immobiliària saben perfectament que al llogater li interessa quedar-se, però està totalment desatès i totalment a les mans dels capritxos del lliure, entre cometes, mercat. No? I bé, jo volia compartir amb tots vosaltres aquesta inquietud perquè crec que és un tema molt greu. Jo d'alguna manera crec que està lligat amb el tema de les escoles, perquè si els lloguers estan pujant tant, doncs el primer que fas és treure els nens a l'escola concertada o privada i portar-los a la pública. Però bueno, és una cosa col·lateral, a part del que suposarà això per l'economia i després tots els equipaments que s'estan fent, per qui seran? Perquè els acocantencs haurem de marxar. I bueno, era compartir aquesta situació del meu punt de vista molt greu. Ja tots sabem que hi ha famílies que venen de fora que sí que estan disposades a pagar quantitats astronòmiques, 2.000, 3.000 euros al mes, perquè, i més, perquè són famílies pues, que venen a passar aquí 3 anys o 5 o 2, venen a estudiar o el que sigui, o a treballar i després se'n van. I jo el que voldria és que a mi em sembla molt bé, però que no sigui a costa de que els santcugatencs hagin de marxar de les seves cases. Llavors, bueno, jo us demanaria ajuda en aquest aspecte, si d'alguna manera, ara m'acaben de dir que s'ha creat un sindicat de llogaters, cosa que em sembla fabulós, perquè aquí hi ha una clara desavantatge. Estan molt vulnerables i s'estan aprofitant de la situació. Gràcies a tots.
Molt bé, gràcies. Dos coses. En primer lloc, dir-li que els alcaldes del Vallès vam aprovar la setmana passada una resolució en relació a sol·licitar que el govern de la Generalitat fixi ja un índex de referència de lloguer. La Generalitat crec que en les properes setmanes fixarà i ja publicarà aquest índex de referència. És un índex de referència que s'adaptarà a cada una de les ciutats, però evidentment és un índex que és una recomanació. Per tant, nosaltres, com a administració, el que podem fer des de l'Oficina Local d'Habitatge és garantir certs avantatges a aquells llogaters que s'acullin, a aquells propietaris, perdó, que s'acullin aquest índex de referència. Quin tipus d'avantatge? Doncs, per exemple, eximir-los del l'IBI. Una de les idees que nosaltres teníem és que si hi ha un llogater, perdó, un propietari que vol ajustar-se i no especula de manera abusiva amb el seu habitatge, nosaltres com a ciutat li puguem donar algun avantatge, perquè en aquest moment, pel marc normatiu i legislatiu que hi ha, com a Ajuntament, nosaltres no podem sancionar, per dir-ho d'alguna manera, no podem multar. Per tant,
tampoc podeu posar un tope.
No podem.
No?
No, no podem. No podem posar un tope. Per tant, l'única opció és, un, que la Generalitat fixi l'índex de referència de lloguer, que nosaltres tinguem un índex i que sobre aquest índex podem dir a propietaris, escolti, si vostè es manté dins l'índex, la ciutat li bonificarà, li subvencionarà part de l'IBI, per tant, li sortirà avantatjós no apujar excessivament el preu i, per tant, no especular. Però tenim les mans lligades en aquest tema. Per tant, hem de saber en quina situació estem.
I qui us ha lligat les mans?
Bueno, és que no és competència municipal.
No és competència municipal.
No.
Per tant, és de Generalitat?
És una competència, sí, de la llei de la LAU i de...
Bueno, perdoneu la meva ignorància.
Per tant, disculpeu, però farem tot el que puguem recolzarem tot el que puguem, però, evidentment, nosaltres també tenim uns topalls i podem arribar on podem arribar. D'acord?
Gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom i, per tant, continuem la sessió plenària. En aquest cas, amb la moció conjunta dels grups municipals del PSC i PDeCAT per millorar el control, si us plau. Gràcies.